veritat que estem encantadíssims de poder rebre, que és una cosa que cada cop intentem fer més, parlar més d'investigació i parlar més de tota la part més científica del nostre país, que és potentíssima i que malauradament no té gaire ressò als mitjans, com que aquesta és la ràdio pública catalana, sí que volem explicar-ho d'una manera, i a més amb temps, que és una de les coses que tenim a aquesta hora, no tenir publicitat, tenim tota l'estona per nosaltres. Roderic Guigó, què tal, com estàs?
Molt bé.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Remullat, agraïm moltíssim que hagis vingut, al nostre convidat de després també li agrairem, científic, un dels científics líders en la investigació genètica mundial, que està, fa part de les seves investigacions al Centre de Regulació Genòmica i que ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Recerca. A més, Roderic Guigó, que és bioinformàtic, que és una cosa que debe molar mucho i que ens ho expliqui ell. Per començar, què significa el Premi Nacional de Recerca, guanyar aquest premi? Què implica? És un reconeixement? És una certificació de que anem pel bon camí? És un petit orgull de reconeixement del teu país?
Sí, bueno, és un reconeixement a la feina que hem fet, a la feina meva i del meu equip, un reconeixement també, jo crec, a la gent amb la qual jo he après el que estic fent ara. També voldria dir que en aquests moments, i no és falsa modèstia, aquests premis són una mica arbitraris. Això no és una lliga de futbol en la qual està molt clar qui és el que de primer i el que de segon, no? I donar-lo el premi a una persona o una altra és una mica arbitrari, sobretot perquè fa uns anys, o potser fa 100 anys, quan hi havia pocs científics, era fàcil destacar-ne alguns, però en aquests moments la ciència és una cosa que involucra milions de persones del món, i en realitat qualsevol selecció que es faci en aquest premi i en altres, com el Premi Nobel és artificial, cada any guanyen 3 científics del Premi Nobel de Medicina, per exemple, però podrien guanyar 300 o 3.000. Vull dir que en aquests moments és molt més difícil fer, perquè la ciència és una activitat molt més col·lectiva. Ja no és tant una activitat individual d'una persona,
d'aquella imatge no de científica allà treballant una llum d'una espelma, entre cometes, òbviament, però que la cosa ha crescut. Un altre dels aspectes que potser heu llegit en els darrers dies, aquestes informacions, no? Roderic Guigó, que Premi Nacional de Recerca, i quan mirem una miqueta ara volem saber més de què va aquesta investigació i per on va tota aquesta investigació en el món del genoma i de la genètica, però a mi el tema bioinformàtic em sembla que mola mucho, ja per començar, potser després és un penyazo i estàs tot el dia mirant taules i tal. Què és un bioinformàtic? Tu ets bio o ets informàtic? D'on vens tu?
Jo vinc de la biologia. Jo soc biòleg, que vinc de la biologia, però des que ja estava estudiant, acabant la carrera, m'interessava molt la informàtica i més o menys els mètodes. Tens un bioinformàtic, és simplement una persona que fa servir la informàtica per resoldre problemes biològics, que estudia amb els ordinadors problemes biològics. Fa anys la biologia no era una dada que produís moltes dades i per tant hi havia poca gent que es dediqués, tampoc hi havia molts ordinadors, però en aquests moments la biologia és una ciència i sobretot la genòmica, que és la part de biologia la qual em dic jo, que genera una gran quantitat de dades i sense el recurs de la computació dels ordinadors no hi ha manera
de clar i català
no hi ha manera d'analitzar aquestes dades, perquè els éssers vius són la part més complexa de la realitat.
La realitat sembla complexa. Els éssers vius que la fem, Déu-n'hi-do, molt més complexa. Quines són aquestes investigacions? Ja diguéssim dues. El projecte ENCODE, aquest, que és la continuació del genoma humà. És
una de les continuacions.
Una de les continuacions, perdó. Efectivament, en què consisteix? Què vol descobrir? Què vol detectar? Per on va? Amb un univers tan enorme, perquè ara parlarem d'això que dius ADN es escombraries, que me gusta mucho també aquesta definició. En què són aquests projectes pels que en part han reconegut aquest premi?
El genoma humà normalment es defineix com el conjunt d'instruccions que determinen les característiques biològiques dels éssers vius, el color dels meus ulls, de la meva pell, la meva alçada, jo que sé, el fet de que respongui a la llum del sol posant-me moreno i que altres responguin posant-se vermells, la predisposició per determinades malalties, l'actitud davant la vida, alguns diuen, si és més optimista, més pessimista, exactament, la depressió potser té un cert component genètic, jo que sé. Aquestes instruccions, en realitat, que vol dir que estan codificades en una molècula química, que és la molècula del DNA, de l'ADN, que és els cromosomes. El nostre cos, el cos dels humans, té al voltant d'uns 10 bilions de cèl·lules, 10 milions de milions de cèl·lules.
Bilions catalans, no americans.
No americans, 10 a 13. 10 bilions, 10 milions de milions de cèl·lules, i dins d'aquestes cèl·lules tenim aquests cromosomes. Aquests cromosomes són essencialment aquestes molècules de DNA que són molècules polimèriques, que vol dir que estan fetes per la successió de, moltes vegades, d'acord, de molècules elementals, que anomenem els nucleòtids o les bases, i que es diuen adenina, timina, citosina i guanina. És com si imaginéssim un Lego que té quatre colors, sí? I anéssim fent un color allà
bon l'altre,
plam, i el que i de fet nosaltres ens vam haver representar-ho els biòlegs computacionals, els bioinformàtics, nosaltres ens va perfecte representar-ho com lletres A, C, T, G, sí. Cada un d'aquests quatre és com una lletra, i nosaltres la seqüència del genoma pels bioinformàtics, la seqüència del genoma és una seqüència de lletres A, C, T, G. En cada cèl·lula tenim l'equivalent amb els 23 cromosomes que tenim, el llarg és el cromosoma 1, té 250 milions d'aquestes molècules de CDT, o sigui, per nosaltres el cromosoma 1 és un fitxer, un ordinador que té 250 milions de
A, T, 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 T
lletres, però 250 milions de vegades. I en total, els 23 cromosomes que tenim fan 3.000 milions, tenen un lluny de 3.000 milions de nucleotides, que representem com 3.000 milions de lletres. I aquí,
I aquí està la clau de tot.
I aquí, aquestes són les instruccions que... I aquesta seqüència és idèntica a totes les cèl·lules del meu cos. És idèntica a les cèl·lules
del meu cos.
I única. I és única meva, i és diferent
de la meva
seqüència, i només és igual en el cas de dos bessons que siguin idèntics. Que tenen... Aquest és el meu genoma. I és el teu genoma, el genoma que ara algunes companyies et poden, t'ofereixen seqüenciar o seqüenciar parcialment, i aquest és el que diu, el fet que, per exemple, jo tingui els ulls marrons i altra persona els tingui blaus, és que en alguna posició d'aquesta seqüència jo tinc una A i una altra persona té una T, i el fet que jo tingui una A i una altra persona tingui una T fa que jo tingui els ulls marrons. Estic simplificant
molt,
simplificant molt.
Divulgació, no és un paper, amics. Això no és una publicació, És un dels problemes que a vegades tenen els científics.
El rebutjarien immediatament.
No arribes ni a la porta.
Exactament, a la porta. Però és aquesta, és que no són lletres, que en les cèl·lules no tenim les lletres escrites. Tenim aquestes molècules que nosaltres representem en lletres, no? I això és el que un genoma arquetípic, un genoma de referència, que no era un genoma de ningú, es va determinar a principis dels 2000, el 2001 o el 2002, que era el resultat, era el projecte del genoma humà.
Vale.
Nosaltres sabem, estem convençuts, que una gran part de les característiques biològiques dels ulls, com l'exemple que acabo de posar del color dels ulls, estan escrits d'alguna manera en aquesta seqüència, però no sabíem en l'any 2001 realment com interpretar aquesta seqüència, no? I el que va fer el projecte del projecte ENCODE, la idea era intentar trobar en aquesta seqüència del genoma quines eren les regions funcionals. Tu abans has parlat m'has intuït el DNA escombraria. El que pensàvem fa 15 anys era que només una part molt petita d'aquest text era realment funcional. En aquest arxiu Word amb 250 milions o 3.000 milions de lletres,
hi havia spam, no?
Hi havia molt spam. Hi havia aquí un tros que volia dir alguna cosa, i aquí dia, aquí tens els ulls blaus, i després no sabies què volia dir.
T'explicaven guerra i pas.
Aquí vol dir, aquí tindràs els cabells blancs quan tinguis 55 anys i estaves aquí, no? I aquí tindràs la predisposició de tenir càncer de color més alta, i entremig no hi havia res. Llavors el projecte ENCODE el que tenia com objectiu és identificar aquestes regions que eren les regions funcionals, el que es diu els gens. Els gens, els gens són les regions del DNA que realment determinen, codifiquen aquestes característiques biològiques dels éssers vius. I el projecte ENCODE el que té és primer determinar on estaven aquests gens, i després veure com aquests gens funcionen de forma diferent en teixits diferents. O sigui, les cèl·lules del meu cos totes tenen la mateixa seqüència del DNA, però són diferents. Les cèl·lules de la pell són diferents de les neurones, són diferents de les cèl·lules del cor, de l'os, del múscul, etc. Per què són diferents si totes tenen els mateixos gens? Perquè no tots els gens funcionen en tot, per exemple, en les neurones, les cèl·lules del cervell. D'aquests 20.000 gens que constitueix, que estan codificats en el genoma humà, només en funcionen uns 12.000. I a la pell potser uns 15.000.
I són diferents.
Hi ha alguns que són comuns, hi ha alguns gens que funcionen en tot el cos, però hi ha alguns que només funcionen a la pell, o que a la pell, jo què sé, i als ossos, i altres que funcionen només al cervell, i això és el que fa que les cèl·lules del cervell siguin diferents. La nostra investigació una mica va en aquesta direcció. Va en la direcció de saber quins gens són els que funcionen específicament en la pell, funcionen específicament en el cervell, i fan que les cèl·lules de la pell siguin cèl·lules de la pell, les cèl·lules del cervell siguin cèl·lules del cervell.
Aquesta és la diguéssim, la feina, la investigació, no sé si l'obsessió del vostre equip
hauria de ser obsessiva. És a dir, per mi, jo als moments ara estic més distanciat per desgràcia de la recerca dia a dia, la meva feina com a cap de grup, però en realitat el moment millor dels científics és quan es converteix en una obsessió, quan te'n vas a dormir volguem-te despertar el dia següent, no? Que això no passa molt sovint. Això no. Passa, a mi, quan jo era petit, em passava la nit de Reis, que anava a dormir...
I l'aniversari i dues més,
eh? I poques més, no? I, això, i aquesta idea que te'n vas a dormir volguem-te despertar el dia següent és una sensació molt bona, que a mi m'ha passat quan realment treballava directament altres, perquè estava tan obsessionat
amb el
que estava fent, que tenia ganes de veure quins eren els resultats. No? Mm-hmm. Dic, ostres, ara m'he d'anar a dormir, a veure què passa demà. Deixava el nostre cas, a més, com que deixàvem els programes corrents i tal i qual, començàvem a córrer el programa i dic, bueno, correrà durant tota la nit, tindrà resultats al matí.
Sí.
Em volia despertar per veure els resultats.
Tot mirant, eh? Sí, sí. Com dèiem, la feina computacional, ara que es parla molt, i aquí parlem molt sovint en el nostre programa, connectem amb la gent d'Eurecat, parlem de Big Data, de la intel·ligència artificial i tot això, i fem la conya dient que si cap en un Excel no és Big Data, no? Vull dir que ja necessites una altra cosa per...
Sí, però nosaltres ho treballem.
Efectivament, no? No, ho fèiem en el sentit de que Big Data és una dimensió que no som conscients, els que no treballem amb això, de la dimensió que té, i com dèiem, algú que és bioinformàtic, aquesta part de la gestió de dades és absolutament immensa. Fa avançar una ciència a l'altra, és a dir, la biologia ha fet avançar la computació, entre cometes.
Això és una bona pregunta. És a dir, la biologia, en aquests moments, sobretot algunes parts de la biologia, la part que jo dedico és impossible sense la computació, perquè el volum de dades del qual estem parlant és impossible de manegar sense els ordinadors, i per tant la biologia s'ha beneficiat molt de la computació. Però també ha passat una mica al revés. Hi han alguns tipus de... Hi ha dos nivells, que un és més comprensible, l'altre potser pot semblar sorprenent a la gent. A nivell tant de software com de hardware.
Clar.
És a dir, la biologia ha plantejat problemes que han requerut solucions computacionals específiques, i fins i tot hi ha algun tipus de tècniques per resoldre problemes que es diuen algoritmes genètics. O sigui, hi ha una forma de resoldre alguns problemes que s'inspiren en l'evolució per resoldre aquests problemes, no? I, bueno, però a part d'això, hi ha un tema que en aquests moments encara és un tema una mica especulatiu,
no?
Sí, que és que en realitat el DNA és un codi, i el genoma és una forma d'emmagatzemar la informació en lloc d'un sistema binari com el 0-1, és un sistema quaternari amb quatre símbols, no? Per tant, el DNA es pot fer servir tant per emmagatzemar informació com per computar, per fer càlculs. De fet, l'any 94, un científic d'Israel, el Adelman, va fer uns càlculs d'un problema molt típic de informàtica, que és el problema del viatjant de comerç, que és si un viatjant de comerç ha de passar per diverses ciutats per vendre el que sigui, si hi ha una forma de... hi ha un camí, una ruta, per exemple, en tren o amb avions...
Com les puentes de Königsberg-Euler.
Sí, exactament això. Vale. És a dir, que pot passar per tots només
una vegada.
Aquest és un problema computacional que és molt fàcil de resoldre quan només hi ha quatre ciutats, que es pot resoldre amb ordinadors quan en tens 40, però quan tens 400 ciutats ja no hi ha cap ordinador en el món que el pugui resoldre. És d'aquests problemes que són exponencials. El nombre d'operacions és exponencial.
Clar.
Amb la mida del tamany del problema, no? Són problemes que es diuen pick and plate, no? Doncs bé, aquesta persona va amb el DNA, va codificar les ciutats com si fossin seqüències de DNA, i els camins entre les ciutats, com si fossin seqüències complementàries en aquests, perquè el DNA té la capacitat de la complementarietat.
Com un puzzle, no? Encaixa.
Exactament. La A sempre s'aparella amb la T, la C amb la G, i fent això va resoldre, va demostrar que amb el DNA es pot computar. Però no només això, sinó ara, recentment, hi ha uns investigadors que han demostrat que el DNA es pot emmagatzemar informació, i per exemple, els vídeos, la ràdio, tot això, es pot emmagatzemar.
Com una forma de compressió.
Sí, una forma de compressió. Sintetitzen una molècula de DNA, i allà, doncs, s'han gravat, han emmagatzemat un vídeo, una obra de Shakespeare, crec que és, unes cançons de no sé qui, i tot això.
Que bo.
Home, i aquests mantenen que el DNA és la forma més eficient d'emmagatzemar informació. A més, el DNA és molt estable, el DNA es conserva molt bé. No sé si algú ha sentit que hem trobat el DNA dels neandertals.
Sí,
que
tant, és veritat,
el DNA
i
és
de mamuts i tot això,
mamuts, perquè el DNA és una molècula molt estable, es conserva molt bé, i en aquest sentit podria eventualment convertir-se en un mitjà d'emmagatzemar informació. Per tant, com has dit tu, hi ha una relació no unidireccional de la informàtica que té un impacte en la biologia, sinó que la biologia també podria eventualment tenir un impacte en la informàtica.
Molt bé, això. Ens queden 5 minutets de, conversa, i hi ha una, sortint una miqueta d'aquest tema però relacionat, no? Me'n recordo un poema de l'Enric Casasses que deia que el seu pare era químic i deia que el seu pare no hi creia en Déu perquè el cos eren fluids, eren reaccions, eren no sé què i tal. Tu que estàs veient coses, tu i el teu equip, avui parlàvem amb Rodrigo Guigó, encantadíssims, Premi Nacional de Recerca, tu que estàs i el teu equip accediu a veure coses, a entendre coses, està molt a prop de segons quines claus científiques, que jo sóc un ultra defensor de la ciència, jo parlo de la ciència com la destral que va tallar supersticions i superxeries i tot això. Queda espai per la fe quan un està tan ficat, no parlo del teu cas, de si ets creient o no, sinó entre la ciència, quan veus aquestes coses, queda espai per la fe? Allò de la frase de Dios no juega los dados i tot això d'Einstein, queda un forat, un racó, per creure que hi ha alguna cosa superior?
Jo et respondré de la següent manera. Hi ha científics que són creients.
Sí.
Per tant,
jo entenc
que hi ha, per algunes persones, hi ha espai. També et diré que nosaltres, en realitat, tota la feina que fem, quan escriem els articles, quan fem hipòtesis i quan les provem, Déu no juga cap paper. No l'hem d'empujar en cap moment.
Hi ha una incògnita.
Ara, jo no sé, clar, si nosaltres, la gent que treballa amb el problema de l'origen de l'univers, el Big Bang, no sé si en aquests casos podria eventualment invocar-se o l'existència de Déu, d'alguna entitat diferent, no? Però en el nostre cas nosaltres podem explicar la vida bastant bé, la vida la podem explicar bastant bé sense haver de recórrer a cap fenomen supernatural. Un altre problema que també és difícil d'explicar és el problema de la consciència, no? És a dir, com és que nosaltres no només estem vius, sinó que ens adonem que estem vius.
Clar. Tot això...
Aquests problemes, el problema de l'origen de l'univers i el problema de la consciència són els problemes que potser resulten que més difícils d'explicar dins de la ciència. Però el que nosaltres fem, sincerament, en el que nosaltres fem no tenim que recórrer a cap explicació sobrenatural, per la vida no té res de la vida en si mateixa. Nosaltres és la consciència, però la vida en si mateixa és una organització molt complexa de la matèria. De fet, ja s'està començant a construir vida artificial.
Sí, això és una cosa que també, si podem, quan tenim espai aquí, parlem amb gent que més o menys controla d'això. Darrers 2-3 minutets, per on passa el futur immediat teu i del teu equip en quant a investigació? Mantenir aquest tipus d'investigació, obrir noves fronteres, connectar amb intel·ligències artificials, dissenyar intel·ligències artificials amb l'ADN?
Bueno, això està... A veure, també de ser... En realitat hauríem de ser molt més ambiciosos
amb el que
ens plantegem, però també és cert que la nostra recerca depèn d'un finançament, i el finançament aquest és molt poc
volàtil, no?
Sí, volàtil i no molt arriscat, no molt valent.
És a dir,
si jo demano al Ministeri o a la Generalitat que em subvencionin per 3 anys un projecte, me'n volen aquest projecte tingui una certa viabilitat de produir un resultat, no? Aleshores, projectes molt ambiciosos són en realitat difícils de dur a terme en aquests moments, però nosaltres, jo particularment en aquests moments estic molt interessat en saber la connexió que hi ha entre els esdeveniments que passen a nivell molecular i els fenotips, els fenotips dels individus, no? No hem parlat del que passa en les cèl·lules, però de les cèl·lules a l'organisme hi ha tot el pas intermig de com les cèl·lules s'organitzen en òrgans, en teixits, en sistemes, tot això que del qual teníem molt poca informació, però ara gràcies a tècniques d'imatge de gran resolució podem començar a veure-ho en tres sentit. Doncs crec que és un camp en el qual nosaltres ens podem ficar una mica, i això requereix, per exemple, la participació d'enginyers de la Politècnica, experts en imatge, en tractament d'imatges, etcètera.
El que ens he dit abans a Roderic Guigó, que cada cop és més comuna, cada cop és més col·lectiva la figura de la ciència per la capacitat que tingui d'integrar i d'entendre diferents disciplines i alhora també per al tema del finançament. Cada cop les tecnologies són més costoses perquè cada cop estem avançant més lluny. El que fa 100 anys ho podíem veure amb un microscopi, ara necessitem 50.000 coses més i aquella explicació ja no és suficient i volem saber-ne més, que és una de les coses que ens fa estar, ens fa ésser humans, jo crec que en el sentit literal de la paraula. En Roderic Guigó, com dèiem, científic, un dels líders en investigació genètica mundial, Premi Nacional de Recerca i gran divulgador, ens ho ha explicat molt bé, vull dir, 25-30 anys d'investigació con Lego, si ja ho tenim, això és divulgació, amics, això és divulgació. O si imagineu una startup tecnològica que us expliqués com funciona per darrere l'aplicació per trobar pis i que us, doncs, poses el teu nom, poses el carrer on vols viure i ja ho trobes. Perfecte, doncs ja ho entenem i és una joia poder sentir això. Que vagi molt bé tot el que queda per endavant, que és encara moltes coses per descobrir. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Febrer. Apunteu bé aquesta data a la vostra agenda. Us estem preparant un programa molt especial.